tens algun que destacaries?
Qualsevol d'Itàlia.
Itàlia, sempre sí. Itàlia, molt bé. I Núria, què? Tu què?
Jo, el cap d'any del 2018, que vaig anar a Nova York amb la meva família, preciós.
Bueno, Rockefeller Center.
Que això és insuperable. És I què?
Brutal. Estàs ja arribant, que veus tot a Nova York il·luminat. És perquè és preciós, és que...
M'encanta.
Molt.
Super a favor.
Jo encara era petitet, entre cometes, i ho gaudeixes més perquè no vols ser tan independent i estàs amb la teva família. Va ser preciós.
Sí.
Happy New Year.
És així, és així.
Recordo que em va fer por un borratxo.
No. Que va fer què?
Por una persona que anava beguda.
Baudeta,
aquesta nit la gent veu i...
Clar, Nova York té les seves cosetes, però...
Sí, sí, té de tot.
Però té molta mística.
I rates, té moltes rates.
Té rates, Nova York?
Sí, com Barcelona.
Sí, t'ha sortit sol, això.
Bastantes més, bastantes.
Sí, o sí, però bé.
Són rates yanquis, sí. Porten una tofa aquí.
No passa res. Exacte.
Ara, després li demanaré a José Matosas, que també m'interessa el seu viatge.
Ara.
Diu que no, diu que ja ha besat poc.
Escolta, estic avançant a la cua, eh?
Ah, ja estàs?
Sí.
Fa un minut. Fa un minut que s'ha posat en marxa de les entrades de Bruce Springsteen.
Sí.
I ja està aquí el Joan. Quin número tens o com va això?
No va amb número. No,
de moment no.
Va amb una personeta que es va donant
passes
endavant.
I no posa
endavant.
El temps d'espera, més o menys.
No, però està anant ràpid, eh?
Sí, està per la meitat gairebé.
Olé.
Sí.
Home, és que ha passat un minut des de que ho han...
Me n'alegro. Bé, doncs tornem al tema d'aquesta secció promoció i tal. És la pregunta que bravo per optar a la cistella que sortejarem aquest divendres. Quin ha estat el viatge de la teva vida, de la vostra vida? Podeu enviar les vostres respostes al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Missatges per escrit o de viva veu, si us animeu. I compartint les vostres vivències respecte als viatges,
ara
podeu optar a aquesta magnífica cistella bio de Cap Bravo.
Gràcies, Rafa. Mira, dedica't a tu.
De res.
I a Pol Marçà, que el tenim a Madrid.
Bon dia, som la nit.
El bos.
Wrap your legs around these velvet rims and strap your... Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A la caravana comencem la ruta de la set.
Vuit minuts que passen de les 10 del matí. A aquesta hora saludem el professor Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquer de la Universitat Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Avui ve parlar-nos de... És que està molt bé que ens parli aquesta setmana d'això, trobo. No?
Adient?
Jo trobo que és molt adient. Esport i control polític durant el franquisme.
Exactament, és això del que parlaríem avui, perquè en l'actualitat diríem que tothom té com bastant clar i bastant present que doncs, l'esport és un afer públic, a més de ser un afer privat, i que, per tant, els estats d'alguna manera intervenen, participen, tant per la vessant de la pràctica de l'esport com una pràctica saludable, i, per tant, impulsant, estimulant a que la població, no?, fent campanyes perquè la població, invertint diners perquè la població faci activitat física i esport, com també pel que representa les grans competicions internacionals i, per tant, la representativitat nacional en uns Jocs Olímpics, per exemple, en les Copes d'Europa, els Mundials, etc. No? I, per tant, invertint també diners perquè les seleccions estatals doncs, facin un bon paper i facin una bona representació de l'Estat o de la nació a la que se suposa que representen. Però això no sempre ha estat així. I a principi, a finals del segle XIX, quan l'esport es va extenent per Europa i per Amèrica, i a principis del segle XX, doncs, l'esport es considera que era un afer absolutament doncs, privat de les persones que podien practicar-lo, era com una forma de lleure, una forma de diversió i que no tenia res a veure amb l'Estat i que no s'havien d'invertir diners de l'erari públic, diguem-ho així, l'administració pública no havia d'invertir diners per suscitar, per plantejar, per impulsar la pràctica esportiva. No? I això va començar a canviar doncs, això, a la primera meitat del segle XX, quan alguns estats van començar a interessar-se, potser no d'una manera tan, diguem-ne, desinteressada en el sentit de que pel bé de la població s'havia de fer esport, sinó per controlar aquesta població. I d'això és del que parlem avui, de com els estats autoritaris van començar a interessar-se per l'esport, per invertir diners per l'esport, per controlar l'esport i per controlar la població. I el franquisme, la dictadura espanyola, que comença després de la Guerra Civil, de 1939 fins a l'any 1975, doncs va fer una participació important en aquesta visió de control i de doncs tenir aferrat i tenir controlat la pràctica esportiva i l'esport en totes les seves dimensions.
Perquè, professor, que el feixisme sempre hagi usat l'esport com a mètode de control, és una mica allò famós de pan y circo?
Sí, té molt a veure, aquest paral·lelisme s'ha fet moltes vegades, no? No només crec que tingui a veure amb això, el pan y circo, el pan y circenses, aquest que tindria a veure en que la població estigui distreta amb alguna cosa que li interessi molt i, per tant, no es preocupi de les coses de la política, de les coses públiques, de què fa el seu estat, de què fan els seus polítics, i que estiguin, doncs, distrets, no? Amb això que també altres vegades, doncs, a partir d'una frase de Marx, no? Doncs, es va parlar de l'opi del poble, no? El futbol o l'esport com l'opi del poble, perquè la gent estigui adormida mirant esport, consumint esport i no pensant en les coses socials o en les coses polítiques. Però les dictadures, i en aquest cas el franquisme o els estats autoritaris en general, no només per distreure la població, sinó per altres motius, es van interessar molt en tenir controlat l'esport. No?
Quan comença això a casa nostra?
Bé, a casa nostra comença sobretot a partir de la dictadura franquista, de l'inici de la dictadura franquista. És veritat que...
Ja des de l'inici, eh?
Sí, des de l'inici. De fet, podríem dir que el partit únic de la dictadura franquista, Falange, s'havia interessat ja en el tema esportiu i en la pràctica esportiva i en el control de l'esport com un element important, com un element central del seu projecte polític des del seu naixement, l'any 1933, en els anys 30, per tant, fins i tot abans de l'esclat de la Guerra Civil. Per què? Doncs en part perquè s'havia fixat en els models dels estats autoritaris anteriors, no? Que ja existien abans de la Guerra Civil Espanyola i, per tant, de la pròpia, del propi règim franquista, que havien fet això. Molt clarament, el cas de la Itàlia feixista. La Itàlia feixista, a partir de 1922, quan hi romp en el control polític en aquest país, a Itàlia, ja va començar des de l'inici a tenir clar que calia fer polítiques esportives pel control de l'esport, perquè a través del control de l'esport, en part, doncs, podia fer dues o tres coses molt importants, que consideraven molt importants. Per una banda, controlar la població més jove. Només podia fer esport qui tenia l'aval, o d'alguna manera tenia l'aval al carnet del partit, i per tant d'aquesta manera es controlava a la població jove que volia fer esport. L'adoctrinament en les idees feixistes a través de l'educació física a les escoles, i també un element molt i molt important, que és el de la propaganda. És a dir, invertir diners perquè les seleccions nacionals, doncs, fessin un grandíssim paper i guanyessin mundials i guanyessin competicions internacionals. Això significava explicar al món que aquell règim polític, en aquest cas Itàlia, doncs tenia un gran potencial i era capaç de guanyar internacionalment en l'esfera, en l'arena esportiva, doncs a altres nacions, per exemple, de tall democràtic. Això a Falange li va interessar. De fet, va tenir molts contactes, van haver-hi contactes, i contactes reals, físics, amb viatges a Itàlia, per conèixer de primera mà com es feien aquestes polítiques esportives a Itàlia. I quan, després de la Guerra Civil, l'exèrcit franquista, doncs, triomfa i estableix el règim dictatorial del general Franco, aquest règim franquista dona a Falange, en aquest partit, el control esportiu i l'autoritat per dirigir l'esport de tot l'estat espanyol, no? I Falange, doncs, aplicarà en bona mesura copiant les polítiques esportives de la Itàlia feixista, que ja existien prèviament, i fins i tot també les polítiques esportives, en part, també del règim nacionalsocialista alemany, no? Del règim nazi, que també controlava l'esport i que també li donava molta importància a l'esport.
Sí que et vull preguntar, Xavier, en aquest punt, i de seguida tornem a com ha usat la dictadura franquista a Espanya, però el feixisme arreu del món de l'esport com a mètode de propaganda. Abans, però, em definies una mica l'esport com a objectiu controlat per l'Estat,
sí,
per emetre la seva propaganda. Això ja passava abans de les dictadures?
És bona aquesta pregunta, perquè en el fons el que hi ha darrere d'aquesta qüestió és la relació entre política o administració política, administració pública i esport ha existit sempre. Però jo diria que l'esport no és neutre, des del seu origen, l'esport modern no és neutre, perquè s'utilitza i neix, en part, en les escoles britàniques, recorda tot això que hem explicat tants cops, per educar, per tant, d'alguna manera, per conformar valors, per conformar ideologies, per conformar una manera d'entendre la vida. Sí. El tema està aquí, i per tant, efectivament, la qüestió, la resposta a la qüestió que tu planteges és que aquesta relació entre ideologia, administració pública o administració política o idees polítiques i esports sempre ha existit. Més que la relació entre administració pública i esport, la relació entre idees polítiques o ideologia i esport sempre ha existit.
De fet, sempre hi ha estat, si no, quin valor tindrien a dia d'avui les pròpies seleccions, no?
Per exemple, no? La qüestió és com s'utilitza aquesta relació i com s'utilitzen aquestes idees. És a dir, a través de la pràctica esportiva i de l'esport de competició, quins valors vols transmetre? Aquesta seria la qüestió més important. Uns valors democràtics, de solidaritat, de justícia social, diguem-ne, uns valors positius vinculats o relacionats en paral·lel als drets humans, etc., o uns valors de control de la població, de propaganda, de control i d'adoctrinament d'unes idees concretes que no tenen res a veure amb les idees democràtiques. Aquesta seria la qüestió. No?
Anem al com es feia això. Com s'exercia aquest control en el dia a dia dels esportistes?
En el cas de la dictadura a Espanya s'exerceix de moltes maneres diferents. De fet, es fa tota una legislació, es desplega una legislació, com he dit abans, molt semblant al que havia fet les polítiques esportives italianes en el feixisme de Mussolini. Uh-huh. I el que fa, jo ho resumiria en tres aspectes concrets, que per una banda es desplega un aparell repressiu a tot el que són entitats esportives, clubs esportius, federacions, institucions esportives públiques i privades anteriors del règim republicà, de la Segona República. Tot allò que no està a favor meu ho reprimeixo, ho persegueixo. Els exemples són múltiples, fins i tot a nivell cultural, simbòlic, els canvis en els escuts, la prohibició de determinades banderes, l'escut del Barça, per exemple, treure l'estrella de la Unió Esportiva de Sants, que és on som ara, perquè ens recordava doncs les estrelles marxistes roja. O comunistes, l'estrella roja, etc. No? És a dir, hi ha una repressió també cultural, simbòlica, de determinats clubs que acaben desapareixent, molta gent que se'n va a l'exili després de la guerra, etc. Per un altre costat, a part d'aquesta repressió, doncs el control dels clubs i de totes les entitats i federacions és un control directe, un representant de Falange o, bueno, és un percentatge, no? Ha d'estar en les directives de tots aquests clubs a partir de l'any 48, per tant es controla directament les decisions que es prenen als clubs esportius. Això vol dir que se li dona molta importància als clubs esportius.
De fet, tenim exemples no tan llunyans respecte a això.
No, evidentment, o per exemple, doncs, no es podia votar, és a dir, a les entitats esportives no podien prendre democràticament les seves decisions, etc. I, en tercer lloc, doncs, a part de tot això, doncs, també el control directe a les competicions esportives. És a dir, el que va fer el règim franquista, a part de les competicions federatives normals, va crear una xarxa paral·lela, una cosa bastant inèdita, que només havia fet la Itàlia feixista, que va ser allò que en deien los deportes del movimiento. I, per tant, aquí es va crear els equips de Falange, del Frente de Juventudes, de Secció Femenina, que feien les seves pròpies competicions al marge de les competicions de federades normals que havien existit tota la vida, la Lliga, les Copes, tot això, no? Uh-huh. Per tant, aquí el que intentava fer era, de totes, doncs, tot l'espectre del fenomen esportiu, controlar-lo d'alguna manera, perseguint els que no pensaven com ells, controlant les competicions i els clubs i les entitats federatives normals i creant una xarxa del propi règim esportiva perquè tots els joves competissin o poguessin participar esportivament en aquesta xarxa de les entitats de los deportes del movimiento.
Tot això va funcionar? És a dir, com a eina de control? El feixisme espanyol, el franquisme, tota l'etapa de franquisme?
Clar, en una primera part, diguem-ne, com saps, la dictadura franquista va ser molt llarga, gairebé 40 anys, i per tant no podem parlar d'un període que sigui igual en totes les seves dimensions en tot aquest període, en tots aquests gairebé 40 anys, però en una primera etapa el control ferri, la repressió, la persecució, sí que va funcionar en aquest sentit, i després això es va anar diluint, sobretot ja a partir de la dècada de 1960, i aquest control va seguir existint, perquè les institucions de la política, de les polítiques esportives franquistes van seguir existint, de fet, fins i tot fins després de la mort de Franco, fins a l'any 77, la Delegació Nacional de Deportes, que era el màxim òrgan de política esportiva del règim franquista, va seguir existint, però aquest control tan directe, aquest control tan estret, doncs es va anar diluint, es va anar obrint una mica més. Sobretot dic això, no? A partir de l'any 60-61, amb una nova llei d'esports que va crear el propi règim i que va donar una mica més d'obertura. Per tant, l'eficàcia en el control va ser desigual en el temps i també en els territoris. Segurament en aquells territoris on no havia existit una tradició esportiva molt forta abans de la guerra, els deportes del movimiento i aquest impuls per part del franquisme de l'esport controlat va tenir més èxit, i en altres territoris, com en el cas de Catalunya, on ja existien molts clubs, moltes federacions, institucions, hi havia una tradició esportiva molt important des de principis del segle XX, doncs això no va ser tan ben vist i no va tenir tant d'èxit. Per tant, l'eficàcia va ser bastant desigual en aquest sentit. Tot i això, l'eficàcia del règim en les polítiques esportives, no només en el control, sinó en general, va ser bastant limitada, diguem-ne, no? Si no, pensem, per exemple, en els triomfs de les competicions internacionals dels esportistes espanyols, que van ser comptats durant tot el franquisme, en bona part perquè no va haver-hi una inversió de diners molt important en la promoció de l'esport. O, per exemple, en la qüestió de la creació d'instal·lacions esportives, que va ser molt pobra també. Molt
limitada, on va funcionar més va ser en el futbol, potser.
Perquè és on se li va donar un impuls més important. Es va focalitzar molt, és veritat, en el futbol, en alguns altres esports també, però sobretot en el futbol, que es va considerar que era l'esport més popular, que era l'esport que la gent més mirava i que més consumia, sobretot a partir dels anys 60 amb la televisió. Dels 50-60 amb la televisió, perquè consideraven que era el que el ciutadà mitjà i les classes populars més consumien. I, per tant, en aquest sentit, fixa't, es va promocionar molt el futbol, però un tipus de futbol, que era el futbol de competició, l'espectacle futbolístic. La promoció de la pràctica de l'esport de base, del futbol de base, no s'hi van invertir tants diners ni es va promocionar.
Molt menys el femení, evidentment.
Bueno, això, clar, no existia, de fet, no es va oficialitzar ni es va, doncs, admetre per part de la Federació Espanyola de Futbol ja fins a després de la mort de Franco als anys 80, a principis dels anys 80.
No sé fins a quin punt aquesta política autoritària tan controladora va poder arribar durant tota l'etapa de la dictadura, i sobretot si podem dir que n'ha deixat alguna herència o algun llegat. Ho deia perquè abans em feia una mica amb somriure a Sornaguer i Xavier, et deia allò de... Això no ho sembla, però està molt més cap aquí que el que nosaltres pensem. Hi ha figures totalment contradictòries, com Samaranch, per exemple.
Sí, aquest seria un capítol a part, el de Samaranch, no? O altres personatges,
més,
no?
N'hi ha
més personatges que van tenir un paper molt rellevant i significatiu durant el règim franquista i que després, en el període de la transició democràtica, van seguir tenint un... O sigui, hi ha autèntics supervivents, especialistes, professionals, diguem-ne, de la supervivència política i de triomfar clamorosament després de la desaparició de la dictadura franquista, no? En la primera qüestió que em plantejaves del tema de si durant tot el règim, una mica ho responia abans, és a dir, és un règim molt llarg i sobretot a partir dels anys 60, el que va fer el règim en política esportiva va ser intentar assemblar-se una mica més al que estaven fent els estats europeus propers, als estats del benestar en la dècada dels 60, i per tant va fer l'any 1961 va aprovar la Llei d'Educació Física i Deportes, en la qual s'obria una mica més tot el tema aquest del control esportiu. Es van crear, per exemple, els centres de formació de professors, els INEFs, no?, perquè es formessin professionalment els professors, perquè els professors d'educació física durant tota la primera etapa del franquisme eren exmilitars retirats que feien de professors d'educació física, etcètera, no? Sí que va intentar posar-se al dia, per tant, sí que va donar un cert aperturisme, va voler homologar-se una mica més al que feien esportivament les democràcies europees, doncs, que eren properes, no?, territorialment. I des de l'altre punt de vista, diguem-ne, doncs que, clar, jo crec que sí que en part hi ha una herència cultural de l'esport. Per exemple, en això que ara estàvem dient, no?, les matèries de gimnàstica, educació física, escolar, durant tant de temps van ser allò que en deien maries, estaven tan poc professionalitzades, es donaven tan malament que tots els estudiants més joves, en general, doncs era una assignatura que li donaven molt poca importància, que no es preparaven, que no els hi agradava, que no els atreia de cap manera, no? Això va crear generacions de ciutadans en aquest país que el que feien era no donar-li importància a l'esport, no donar-li importància a l'educació del cos, a l'educació física, no? I que d'alguna manera, doncs, les estadístiques, fins i tot en l'actualitat encara, doncs, ens posen per sota de la mitjana de pràctica esportiva del que s'està practicant, de l'esport que es practica a Europa, estem per sota de la mitjana. En part, jo penso que té a veure amb aquesta herència de se li va donar importància políticament a l'esport durant el franquisme, però en realitat se li va donar molt poca rellevància perquè es va invertir molt poc i va haver-hi molt poc talent en promocionar la pràctica de l'esport entre la població, no? I per tant aquesta herència en part sí que encara actualment jo penso que pesa en la cultura esportiva de l'estat espanyol.
No? Només a l'estat espanyol?
De l'esport espanyol, perquè estàvem parlant...
Sí, 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 ara estàvem parlant del franquisme, però com que abans hem fet una mica de comparació amb altres feixismes, Alemanya, Itàlia, etc.
Sí, clar, hi ha un pas temporal diferent, diguem-ne, no?, que la Segona Guerra Mundial acaba l'any 45 i, per tant, la finalització d'aquestes dictadures europees, doncs, ja fa molts més anys que van acabar i, generacionalment, aquest recanvi, aquests canvis culturals s'han anat donant, no? En el cas d'Alemanya, per exemple, doncs, el nivell de pràctica esportiva i la capacitat esportiva d'aquest estat, no?, d'Alemanya, és molt important a nivell europeu des de fa molts anys, no? A Itàlia, doncs, segurament una mica menys, no?, però també fa molts anys que la dictadura i la instrumentalització de l'esport per part de la dictadura ja va acabar, no? En canvi, en el cas espanyol, és que estem parlant de 40 anys,
sí,
no?,
sí, sí.
De l'any 75.
Sí, Xavier, perquè tot i que la diferència d'anys entre, jo que sé, el feixisme alemany i l'espanyol, sí que és veritat que en el cas del nazisme, sense saber-ne, ara m'ho diràs tu si erro o no, però potser va posar molt més pes en la pràctica esportiva, tenint en compte que el que volia perpetrar era un tipus de raça ària, no?
Sí, correcte. Aquest és un dels elements diferencials en el cas alemany. La política esportiva del nacionalsocialisme, el seu focus bàsic és racial, com en bona part de les polítiques públiques de l'estat nacionalsocialista, no? I, per tant, sí que l'eficàcia alemanya, i en aquest cas de la període nacionalsocialista, en quant a l'intent de fabricar, de construir atletes de la nació, els grans atletes representatius, és molt més important que en el cas italià o en el cas, sobretot, espanyol, que és, se li dona rellevància políticament a l'esport, al control de la població a través de l'esport, a l'adoctrinament, etc, però no es fan grans inversions ni grans programes i planificacions durant bona part de la dictadura de la promoció del que realment és important en l'activitat física, que és que els ciutadans siguin vàlids físicament, que siguin saludables i que l'activitat física els beneficiï.
Sobretot plegat... Jo, deixa'm sortir de guió, Xavier, jo recomano una pel·lícula, és que l'altre dia la veia i em feia pensar en tot plegat, que es diu Los Ríos de Color Púrpura, i que parla una mica més o menys sobre tota aquesta qüestió racial i el món de l'esport. Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport, l'Enquerna, Universitat Ramon Llull, com sempre, un plaer escoltar-te.
Molt bé,
és la propera
gràcies.
Setmana, que vagi molt bé.
Vinga.
Radio Estel.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen de dos quarts d'onze del matí. Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui a la caravana ens vols parlar d'un programa educatiu molt especial que ofereix Fundació La Caixa.
Així és, avui et porto una notícia de les que agraden, perquè la Fundació La Caixa promou el talent dels joves estudiants compromesos amb els reptes del segle XXI. Et parlo de The Challenge by EduCaixa, el programa d'aprenentatge basat en els reptes per desenvolupar de forma col·laborativa projectes innovadors i transformadors. Celebra el seu desè aniversari.
10 anys, per tant, que la Fundació La Caixa ajuda a fomentar el talent dels joves estudiants i, per tant, això, Albert, s'ha de celebrar amb una bona festa.
Doncs la festa, el cert és que l'acte es va celebrar al Museu de la Ciència Cosmocaixa i va reunir a prop d'un centenar de participants del programa, a més de convidar a representants del sector educatiu i emprenedor. I és que al llarg de 10 anys han participat a The Challenge by EduCaixa més de 40.000 estudiants i 1.800 docents de 1.300 col·legis i instituts, tant d'Espanya com de Portugal.
Va, però anem per feina, Albert. Explica'm amb més profunditat què és el programa The Challenge.
The Challenge by EduCaixa és un programa educatiu de la Fundació La Caixa que busca incentivar els joves estudiants a idear projectes que proposin solucions concretes als problemes reals del seu entorn més proper i connectades amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Organització de les Nacions Unides, la ONU. Així, el programa promou les competències d'emprenedoria, d'investigació i comunicatives a través del treball col·laboratiu i la comunicació dels alumnes, perquè arribin a ser una part activa del món.
I segur que molta gent s'està preguntant qui pot participar-hi en aquest The Challenge.
Doncs el programa educatiu està destinat a que participi l'alumnat d'Espanya i Portugal, amb els seus docents, els educadors, mestres i professors. Això sí, els alumnes han de ser majors de 14 anys i que estiguin estudiant els següents cursos. Tercer i quart d'ESO, formació professional bàsica, primer i segon de batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà.
Escolta, Albert, tot això em sembla perfecte, però què han de fer i com s'ha de participar?
Primer de tot, entrar a la web educaixa.org i un cop a dins, al menú superior, clicar The Challenge. Allà es troben les bases de la convocatòria. És important fer aquest primer pas per assegurar-te que compleixes tots els requisits. Recordem que el programa The Challenge by Educaixa de la Fundació La Caixa busca joves compromesos amb els reptes del segle XXI. La mecànica és molt fàcil. Un cop registrat, es tracta de formar equips de 3 o 4 integrants i, a l'aula, treballar un projecte en relació amb els objectius de desenvolupament sostenibles, els ODS de la ONU. I un cop seleccionats, els 100 equips premiats podran reunir-se tots junts al campus de Barcelona i durant 4 dies rebran consells dels i les educoaches, on podran millorar els seus projectes i presentar-los davant del jurat. Però val la pena escoltar l'experiència d'aquests joves estudiants que van poder viure i participar en el programa de Challenge by Educaixa.
Y ahora mismo estoy aprendiendo a cómo está funcionando verdaderamente el mundo, qué es lo que te van a pedir al futuro, qué es lo que de verdad puedes dar de ti mismo y las herramientas para lograrlo.
Hacer algo con pasión que luego se ha reconocido y se ha premiado, que digamos, creemos en ti, te apoyamos y queremos sacarlo adelante contigo, queremos ser tu soporte, pues la verdad es que es muy gratificante.
Tornant a l'acte de celebració del programa The Challenge by Educaixa, celebrat al Museu de la Ciència de Cosmo Caixa, el director d'Educació i Màrqueting de la Fundació La Caixa, Xavier Bertolín, va afirmar que celebrar aquest desè aniversari és tota una càrrega d'energia per continuar donant impuls a una nova generació de joves compromesos amb el món. A més, l'acte també es va donar a conèixer el programa Educaixa Bridge Call, un nou programa destinat a joves emprenedors entre 18 i 30 anys amb projectes empresarials en fase inicial que ataquin els reptes socials i mediambientals.
I és que, a més, Albert, les bases pel proper The Challenge 2024 ja es poden consultar al web educaixa.org.
Així és, la mecànica del proper The Challenge by Educaixa 2024 és la mateixa de les anteriors edicions. Poden participar l'alumnat d'Espanya i Portugal amb els seus docents. Això sí, els alumnes han de ser majors de 14 anys i que estiguin estudiant tercer i quart d'ESO, formació professional bàsica, primer i segon de batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà. Han de formar grups de 3 i 4 integrants i treballar a l'aula un projecte alineat amb els ODS de la ONU i presentar-los a la web de la Fundació La Caixa. Entre el 8 i l'11 de març...
Escolta, i què més han de saber què més han de fer i saber els joves estudiants?
Doncs els participants hauran d'esperar fins al 8 d'abril, ja que es comunicarà als 100 equips seleccionats pel campus de Barcelona, que tindrà lloc entre el 8 i l'11 de maig. Així doncs, els equips amb els projectes més destacats faran el viatge formatiu als Estats Units, a les ciutats de Boston i Nova York, entre el 25 de juny i el 6 de juliol. En poques paraules, el viatge inclou un seguit de visites a les universitats de Yale, Harvard, Columbia i el MIT, a més de la recepció a la seu de la ONU per presentar els projectes. En conclusió, The Challenge by Educaixa de la Fundació La Caixa és una oportunitat per impulsar el talent i convertir l'alumnat en world shakers, els joves compromesos amb els reptes del segle XXI.
Doncs ja ho sabeu, The Challenge by Educaixa de la Fundació La Caixa. Albert, moltes gràcies. Fins ara.
A tu, Joan.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Va, 39 minuts que passen de les 10 del matí. Ràpid, ràpid, que avui el temps se'ns ha tirat a sobre. Mai s'ha dit a la ràdio això, que el temps se'ns ha tirat a sobre. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Àngels Puig, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Anna Regalón, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui hem de parlar, evidentment, d'aquesta nova proposta de llei que s'ha registrat ja al Congrés dels Diputats. Li pesi a qui li pesi fora del Congrés dels Diputats i dins del Congrés dels Diputats, que és la llei d'amnistia, que va bastant més enllà del president Puigdemont. No sé si heu pogut llegir una mica de què va tot plegat, Ferran.
Sí, una mica per sobre, sí. Però, bueno, estic una mica esturat de tota aquesta... que s'ha liat en contra abans ni de saber ni estar presentada i en què consistia. Mm-hmm. I dius, això és que no anem bé amb aquesta política d'anar contra tot.
Àngels.
Hola. Jo tinc molts dubtes i estic molt espantada per la reacció de la gent del carrer.
En parlarem d'això, a l'extrema dreta.
No sé quin nom donar-los en aquesta gent. Veus gent, senyores, que diuen unes bestieses que a mi m'espanta, eh? M'espanta el que passa.
Vas amb por, eh?
Perdona?
Dic que ho veus amb por.
Sí, amb por i tristesa, eh? Una tristesa fonda. Perquè t'espanta pensar que hi ha poca racionalitat en el cada dia.
Em deixeu parlar uns minuts amb l'Anna?
I tant.
Que ja saps per on vaig, Anna, que em poses aquesta cara.
Sí, ja et veig a venir, ja et veig a venir. Digues.
Anna Regalón, a part d'haver participat ja en alguna d'aquestes tertúlies i d'haver vingut a Ràdio Estel, és la mare de Marcel Vivet. Vull fer una cosa. Ferran, tu recordes el cas Marcel Vivet?
Una mica per sobre, sí.
És que crec que tothom el recorda una mica per sobre, però la gent... Àngels, tu recordes el cas de Marcel Vivet?
Sí, tant. Ho he viscut cada dia al seu costat, i tant.
Anna, per qui no recordi i ara ens estigui escoltant i digui a mi em sona molt el cas aquell de Marcel Vivet, però no sé ben bé de què esteu parlant. De què estem parlant?
Estem parlant de que el Marcel va anar a una manifestació quan van venir el 2018, que feia un any del referèndum del 2017. Va haver una manifestació convocada pel sindicat feixista dels Mossos i de la Policia Nacional i tot això. Llavors ell va anar a una contramanifestació. I al cap de 5 mesos el van anar a detenir a casa seva acusat d'haver-li pegat a un mosso. Llavors el van detenir, va passar 24 hores a comissaria i va sortir. I després, quan va passar la pandèmia, això va ser el 2019, quan va passar la pandèmia ens va venir el paper conforme l'imputaven i li demanaven 5 anys i 9 mesos de presó per pegar-li a un mosso, per desordres públics i tot això. El primer judici estava programat pel desembre d'aquell mateix any, el van suspendre. Uh-huh. Bueno, el cas, resumint, perquè no tenim massa temps. El cas
no
és
pateixes,
que el van jutjar i el van condemnar a 5 anys de presó. I llavors, després nosaltres vam recórrer i la sentència li van baixar a 1 any i mig. I ara està complint, com si diguéssim, la condemna, perquè com que no tenia antecedents, no va haver d'entrar a presó. Uh-huh. Però ell està complint una condemna d'un any i mig. I resulta que quan tu tens una condemna, sigui per lo que sigui, per robar, per matar, per violar, o per lo que sigui, tens el doble de la condemna d'antecedents penals. Per tant, ell té una condemna d'un any i mig que no ha entrat a presó i té 3 anys d'antecedents penals. Vol dir que si algun dia el detinguessin per lo que sigui, ara sí que té antecedents penals.
La llei d'amnistia...
Això és un resum així molt ràpid, eh?
No
us explico tot el que hem passat pel mig, eh?
No
us explico tot el que hem passat pel mig, perquè això ha sigut molt llarg. I l'Àngels ho sap perquè és del grup de suport. Ell, els represaliats, en general, cada un té un seu grup de suport, i jo tenia el meu particular de les mares i les amigues que em donaven suport també.
La llei d'amnistia ho empara, això?
A veure, la llei d'amnistia. Jo ahir me la vaig llegir, sencera, perquè com que hi ha tant de merder amb això del, de la llei, i vaig pensar, aquesta gent de Madrid i tots aquests fatxes que surten al carrer a manifestar-se, evidentment no se l'han elegit, perquè si se l'haguessin elegit podrien estar a la mar de tranquils, perquè la llei d'amnistia no diu res. La llei d'amnistia, cada represaliat que pot entrar perquè no entren tots, després cada represaliat ho ha de demanar al jutge. Uh-huh. O sigui, en Marcel, per exemple, jo us parlo del cas del meu fill.
Sí, sí, sí.
No sabem si el Marcel entrarà o no a la llei d'amnistia, perquè diu que ell pot entrar, ell podria entrar, perquè al final, quan li van baixar la condemna, era només per desordres públics i per lesió leve a un mozo. Leve, eh? Primer uh-huh. representa que volia matar el mosso, després, menys mal, que va ser lleu.
Es va dir que va arribar a atacar un mosso d'esquadra amb un pal de bandera,
pal de bandera.
Ell ho ha negat sempre.
Sí, però a més, després, el jutge que va acabar de condemnar-lo un any i mig, va veure i va certificar, i a la sentència ho diu, que amb un pal de bandera, encara que li toquis, li peguis a un mosso, no li fas cap lesió, perquè els mossos ja sabeu com van com els robocops. Mm-hmm. Vull dir, bueno. Llavors, tal com diu la seva sentència, el Marcel podria entrar a l'amnistia. Es considera que aquella manifestació era per la independència? Entrava en coses de la independència o no? És aquí el que ha de decidir el jutge.
Val, perquè era una protesta pels presos polítics, allò, si no m'equivoco.
Clar, perquè l'amnistia... S'han fet una amnistia que els hi va molt bé a tots els polítics. Per exemple, diu... A veure, l'Alai aquest, què va fer? Va acompanyar el president fins a l'exili i tal. Mm. Bueno, doncs farem un punt que aquest pobre home el puguin amnistiar. Els altres 3.000 represaliats entraran o no entraran a l'amnistia? No ho sabem, perquè la llei que han aprovat, bueno, que ha entrat el PSOE al Congrés, no ho diu clarament. Llavors, cada represaliat ara ha d'anar i demanar-li al jutge. I el jutge considerarà si entra o no entra en l'amnistia.
Ahir surt aquesta proposta de llei d'amnistia. Entenc que el primer que fas, Anna, és llegir-la.
Sí.
T'emprenya?
Bueno, ja feia dies que estava emprenyada, eh? No, ahir no em vaig emprenyar.
Per què ja feia dies que estava emprenyada?
Ja feia dies que estava emprenyada. A veure, jo estava emprenyada perquè ja m'ho temia, això. Vull dir, quan els polítics negocien entre ells, la gent directament del carrer, jo crec que no hi pensen massa. O sigui, aquí hi ha més de 3.000 represaliats que no són polítics. I n'hi ha represaliats que estaven, no estaven ni a les manifestacions que passaven per allà. Perquè jo, amb tot això del Marcel, m'hi vaig posar amb la xarxa de familiars antirepressius, que són, la van crear famílies d'aquí de Sants, de quan va haver lo de Can Vies. Jo m'hi vaig posar en aquella xarxa i a través d'aquesta xarxa coneixes molts casos de nanos represaliats. Que els van detenir, perquè al final, jo quan van detenir el meu fill, el món se'n va venir sobre, però bueno, el van detenir un dia al matí i l'endemà ja estava al carrer. Però és que aquí han detingut nanos que els han tingut un mes a la presó i que no havien fet res, que la policia s'està inventant les causes. Llavors, clar, tots aquests nanos entren o no entren en aquesta amnistia? Els del Tsunami, els de Sabadell i tot això, el cas Judas, entren o no entren en aquesta amnistia? Clar, dius, els polítics, el Puigdemont, això ho va pensar quan estaven negociant? Nosaltres hem de negociar amb el PSOE? Clar, per tant...
Que Judas, que deies ara, recordem-ho, és que són aquells nanos també acusats de terrorisme... suposadament per fabricar bombes quan tenien pots de lleixiu a casa i quatre coses més. Com està el Marcel?
Bueno, el Marcel ara està bé. Ell està treballant de la seva feina, que ell és professor d'institut, està treballant i, bueno, i està bé.
Està emprenyat, també?
No, perquè, a veure, us haig de dir que el meu fill és una persona política, també ella, eh? Ell milita en un partit, ell és una persona política que tot això s'ho creu i ell creu, doncs, que s'ha de negociar i s'ha de tal, no? Jo, clar, jo sempre m'he mogut en moviments polítics i moviments cívics i totes aquestes coses, però no he militat mai en cap partit polític. I llavors, clar, jo que ho veig des de fora i també ho veig des com a mare, pues sí, jo sí que estic emprenyada. I ahir ja no em vaig emprenyar. Ahir vaig llegir la llei i vaig pensar, veus com al final tenies raó. Hem donat un altre xec en blanc. Per això no entenc, perquè aquesta gent tan fatxa de Madrid es manifesta tant, si al final els que tenen la clau són els jutges.
Ara en parlarem, de tota aquesta gent de Madrid. Abans sí que et volia preguntar... Clar, quan surt tot el cas d'en Marcel, té una gran repercussió als mitjans, no? Tant en Marcel com tu sortiu a molts mitjans de comunicació, hi ha moltes entrevistes, i de cop això es dilueix, com qualsevol altra notícia. Ahir surt això, algun polític, durant tot aquest temps, us ha trucat, s'ha posat en contacte amb vosaltres?
No, ni durant aquest temps ni abans,
Ni abans tampoc,
I abans es van posar en contacte amb nosaltres per demanar que el Marcel li demanés perdó al mosso.
Com?
O sigui, ja veig que no m'has llegit les entrevistes que he fet,
No,
ja
aquesta,
veig,
aquesta última no la
que
sabia.
Que després de tants anys no m'has llegit,
Aquesta última no la
o sigui,
sabia.
A nosaltres ens van trucar del Departament d'Interior de la Generalitat.
Departament d'Interior és el conseller?
El Samper hi havia, El conseller Samper. El Miquel Samper. Em va trucar el seu segon, que en aquella entrevista vaig dir el nom i tot això, perquè si el Marcel li demanava perdó al mosso, ells podrien rebaixar demanar la petició de rebaixa de condemna.
Bèstia, això,
Home, dos dies abans del judici que no em vull ni en recordar de l'estat anímic que tenia jo i el meu marit, Vull dir que, clar, és que ara... Vull dir, els polítics...
Tret d'aquella, ni una sola trucada política per saber com estava Marcela?
Els polítics no es preocupen d'aquesta... Ells viuen en un món paral·lel del nostre. Vull dir, ells no els hi preocupa... Ara la que tenen liada, per exemple, a Madrid, també no els hi preocupa que tu vagis un dia pel carrer i un fatxa d'aquell et senti parlar català i et foti una empenta. A ells els és igual. Ells van amb escolta... vull dir... tot aquest procés del Marcel et dona també... Coneixes gent molt bona, però també coneixes gent com és realment. I els polítics, t'haig de dir també que hi ha alguns polítics locals que sí que ens han ajudat, ens han apoyat i han estat amb nosaltres locals, Però de la resta, ni un. Ni un. De que el Marcel, el seu cas s'anen diluint, és que és el que toca. Perquè hi ha altres casos, hi ha molts represaliats, i s'han d'anar sentint altres casos. Vull dir, perquè és que el Marcel no era l'únic represaliat.
No, hi ha moltíssims. Hi ha moltíssims. Obrim, va.
Va, sí que no deixem parlar els altres.
Home,
no. No.
És que és molt interessant el que ens dius, tot i que jo ja m'ho sé.
Sempre. Sí. Fa anys que és interessant el que diu en Marcel.
I a més
que
a més, ella ho expressa molt bé. Manté la seva ràbia innata com a mare, l'està mantenint i ho porta molt bé. Vull dir que jo la felicito.
Gràcies.
Enteneu el que ara explicava l'Anna i el que està passant a Madrid?
Sí, totalment.
Bueno, és dir, és a dir, veieu correlació d'una cosa amb l'altra?
Bueno, comencem de que quan l'Anna parlava dels polítics... Sento de que part dels polítics d'aquí, de casa nostra, no hagin estat a l'alçada. Obrint ja la pantalla, el que està passant a Madrid, què hagués passat si fos el contrari? Que es presentés el PP Rajoy i tirés endavant amb el recolzament de Vox, haguessin hagut protestes, què haguessin dit? Res. Pues ara toca que ells s'autodenominen també demòcrates. És que si no va tindre prou recolzament al Rajoy i ara els ha tingut el Pedro Sánchez, s'ha sabut treballar que un recolzament, s'ha de respectar.
Tu t'ho mires amb por, Ferran, el que està passant a Madrid?
Home, més que amb por, amb preocupació de que hi hagi tota aquesta malentesa. Sí. Ja l'altre dia parlant amb un avi, ja, ui, això ja sembla que arribem a l'any 36. Déu-n'hi-do.
Abans en parlàvem amb un historiador, de fet, amb un historiador de prestigi, com és Josep Maria Soler i Sabater, un dels grans de casa nostra especialitzat en guerra civil, i li preguntava, el discurs de l'extrema dreta segueix sent el del 36, i em deia, sí, tant, exacte, sí, calcat. Sí. Àngels.
Bé, aquí érem terroristes i allà tenen el dret d'expressió. Tenen tot el dret a expressar-se. I dius, pues estupendo, que dic jo sempre, Jo sempre hi poso un to irònic a les coses. Però és Madrid, és València, jo estava a València, és a tot arreu. I dius, d'on surten aquesta gent? Quina idea tenen del món i de la societat i de aquesta democràcia? A mi m'espanta això, que cada dia al carrer la gent que et sembla que són, entre el meu pare, normals, no ho són. Perquè què estan dient avui en dia? Què vol dir democràcia? Democràcia és acceptar-te tu, acceptar-me a mi. I si jo no vull ser, vull votar, tinc tot el dret a votar. Si surt no, m'hauré d'aguantar, com fa anys que m'estic aguantant. No? Però si surt que sí, haurem de posar els mitjans. Per mi és molt gros que en el seu moment, quan ens van dir anem a votar, ho trobessin tan horrorós i tan esgarrifós. Dius, però si no passa res, anirem, votarem i ja està. I d'aquí, tot això vol dir que aquesta gent estava per aquí amagada. No han nascut ara com els bolets. No? Quin susto. Quin susto. Sí. Quin espant, que diria la meva.
Sí, ara l'Àngels ens deia, tota aquesta gent no ha sortit com un bolet, tota aquesta gent estava amagada. A mi una de les coses que m'ha fet més basarda és veure molta gent gran, sí, però també moltíssima gent jove. I molts. I molt joves, vull dir. Anna, quan veus gent de l'edat del Marcel, no la banda oposada, antípodes, enllà, manifestar-se aquests dies a Madrid, amb els crits que estan proferint, amb els càntics que estan proferint, etcètera, etcètera, què penses?
Pues jo una mica el mateix que diu l'Àngels, Jo, per exemple, ara la gent al Twitter i fa bromes i mira aquest Cayetano el que ha dit. A mi no em fa gens de gràcia tot això, Perquè tota aquesta gent estaven allà i estan allà i estan disposats a sortir i trencar-nos la cara, si cal. I clar, llavors ens penses, hosti, la gent jove... Jo ara diré una cosa que no l'he dit mai en públic, però fa 40 anys que estem en democràcia, entre cometes. Fa 40 anys que s'han anat passant el mando, el PSOE i el PP. I durant aquests 40 anys, aquests nanos que ara estan sortint a cridar tota aquesta cosa tan feixista, s'han educat en aquesta democràcia. Vull dir que, al final, hem educat molt malament els nostres joves, no? Durant 40 anys, que hem estat ensenyant a les escoles... que m'ha estat ensenyant a les escoles, és que no ho entenc, perquè que nanos tan joves...
Bona aquesta,
Facin això, diguin això, és que, escolta'm, els hi han ensenyat història? Perquè, clar, això no passa en altres països. Bueno, és que a Alemanya, la primera manifestació així, l'haguessin parat i ja no les haguessin deixat fer. Fa una mica de por.
Fa por,
Fa por, fa una mica de por, sí.
Pena.
Ferran, tu no t'ho preguntat, Fa por,
Sí, sí, sí. El que dèiem abans... Fa por i veure que el que te deies, la jovent a vegades em fa preguntes, per exemple, la meva neta gran, i coses que dius, si són això, és història. I era una història que ho tindria que tindre més clar. No sé, de la guerra civil cap aquí, ni més que abans de la guerra civil. Per què? De quan de la República, el que va passar i que va desembocar, el que va desembocar, no ho donen d'una manera que si els hi expliques, els hi sona algun nom. Però va.
Si em permeteu...
Sí, mai tant.
Nosaltres, jo vaig néixer amb dictadura, amb el senyor aquell malalt, però estava allà.
Sí, sí.
I a mi la història me la van explicar a casa. La que m'explicaven en els llibres era mentida. Aquesta gent, tal com deia l'Anna, que ha nascut amb democràcia, quina història li han explicat? També li han explicat mentides, doncs? O com ha anat això? si és que se li rumiem una mica...
Bueno, més que mentides, no els hi han explicat.
Bueno, amb la paraula democràcia ho hem tapat tot i hem continuat allà mateix. Bé. Oh, passa.
Se m'ha fet curt, sí, noi. Molt, però tornareu. I tant que tornareu. Ferran Serra, Anna Regalón, Àngels Puig, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia a tothom.